El Tribunal Suprem enterra definitivament el cas Tsunami. Segueix els passos de l'Audiència Nacional i l'Arxiva. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Aquest arxivament del cas Tsunami Democràtic per part del Suprem és una decisió que acabem de saber fa tot just uns minuts i que afecta de ple Carles Puigdemont i Rubén Wagensberg, que queden deslliurats de les acusacions de terrorisme. Madrid, David Melgarejo, s'esperava aquesta decisió?
Era previsible i el que destaca és que la causa de Tsunami Democràtic s'ha tancat del tot no per la llei de l'amnistia que tant havia volgut combatre el magistrat García Castellón, sinó per un error seu que ha deixat sense indicis la investigació per terrorisme a l'Audiència Nacional i que ha creat un efecte dòmino fins al Suprem, on fa uns minuts, com deia, s'ha tancat la instrucció als aforats Puigdemont i Wagensberg.
Mentrestant, Marta Rovira, Oleguer Serra i Jesús Rodríguez es plantegen tornar aviat a Catalunya. L'arxivament del cas Tsunami els aplana també el camí, Sílvia Solanes.
6 anys després d'haver marxat a Suïssa, la secretària general d'Esquerra ja no té cap causa pendent. Aquesta decisió de tancar el cas Tsunami s'assuma a la retirada fa uns dies de l'ordre de detenció.
Primer, jo tinc moltes ganes de passar per Vic, evidentment anar a casa dels pares i després doncs poder anar a l'Assemblea de Dones d'Esquerra Republicana, si tot concorda.
Són declaracions de Marta Rovira a RAC1. Qui ja li ha dit que no a Puigdemont és el jutge que instrueix la trama russa. Joaquín Aguirre nega l'amnistia a l'expresident i a una desena d'investigats i envia la causa al Suprem.
El jutge diu que no són amnistiables els delictes de què se'ls acusa a ell i a una desena de persones més. Són traïció, malversació i organització criminal.
I enmig d'aquest degoteig judicial, Amnistia Internacional assenyala Catalunya i Espanya com a territoris on la protesta pacífica està cada cop més amenaçada.
Destaca els 9 anys de la llei Mordassa, la persecució d'activistes i la impunitat dels abusos policials. També apunta les infiltracions de policies a moviments socials.
I l'Església Espanyola ha aprovat aquest migdia un pla de reparació a les víctimes d'abusos sexuals.
El govern espanyol i les víctimes el posen en dubte. Abans d'explicar-ne els detalls, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ja demana respecte.
Pedimos de nuevo perdón a las víctimas, pero también pedimos para el caminar de la Iglesia el respeto a su propio caminar para
Les desalinitzadores de la Tordera i del Foix es desencallen i podrien estar acabades d'aquí a 4 o 5 anys.
El Consell de Ministres ha alliberat els més de 500 milions que calen per construir-les. Produiran gairebé la quantitat d'aigua que hi ha ara al pantà de Susqueda.
I us ho hem avançat avui a Catalunya Ràdio. La primera planta de bateries de tot Catalunya per emmagatzemar electricitat es farà a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Permetrà guardar electricitat per introduir-la a la xarxa quan no fa ni sol ni vent. Girona, Fèlix Martín, què suposarà tenir aquesta planta?
Doncs disposar d'un gran magatzem d'energia en molt menys espai del que ocupa, per exemple, un parc de plaques solars. I veurem diversos contenidors semblants als dels vaixells de mercaderies connectats amb una línia soterrada a la xarxa elèctrica.
I en temps de cultura, l'èxit dels True Crime es nota avui a les plataformes amb l'estrena de 3 thrillers d'aquest gènere.
A Disney Plus, Under the Bridge i l'assassinato de Rena Vir, basada en la història real de la mort d'un adolescent al Canadà als anys 90, a Filmin, Hasta que te mate, sobre els errors de la justícia en casos de violència masclista, i el 3 Catles assassines, la trama darrere l'assassinat del germà de Kim Jong-un.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui sabrem el primer finalista de l'Eurocopa de futbol.
Aquest vespre a les 9 es juga l'Espanya-França amb la baixa de Pedri, lesionat. 4 blaugranes es jugaran un lloc a la final de diumenge, Koundé amb França i Lamine, Ferran i Fermín amb la selecció espanyola. També hi són els catalans Cucurella, Dani Olmo i David Raya. I avui, dia de presentació, sentirem la nova entrenadora de l'equip femení de l'Espanyol, Sara Monforte, i també el tècnic de futbol sala del Barça, Tino Pérez.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs ara domina la circulació còmoda, amb poc moviment de trànsit. El més ple són les rondes de Barcelona. De fet, el problema principal són les obres. A la ronda de dalt especialment, cua de Canyelles a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i de Sarrià a Vallcarca, sentit Trinitat. Es manté el carril esquerre tallat per aquest motiu, per les obres en cada sentit. I a la ronda litoral us trobareu aturades de Fòrum a la Barceloneta i de Montjuïc a la Zona Franca, sentit Llobregat, i de Zona Franca, Ciutat Vella, sentit Besòs. I a la resta, AP7 de Cerdanyola a Barberà, sentit nord, sentit Girona, i B30 tant a Barberà com a Cerdanyola.
Tot això perquè fa la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia.
Veus, avui l'he encertada. Segueix la calor, de ple estiu, de fet és el que toca per l'època.
Sí, sí, sí. Avui amb temperatures més disparades. Per una banda, l'Empordà està bufant un garbí que bufa reescalfat i, per tant, aquí les temperatures ja s'han enfilat fins als 34-35 i, d'altra banda, també el Pla Lleida comença a arribar al voltant dels 33 i avui podrien arribar cap als 35-36. Llavors, cada dia farem un esglau una miqueta més. Avui amb cel serè, quatre nuvolades i demà també amb cel serè, però amb temperatures 1-2 graus més altes, especialment a les comarques de Ponent, on ja podrien arribar al voltant dels 37 o 38. I aquesta situació es mantindrà així fins divendres. Divendres ja començarà a caure un primer ruixat, refrescaran algunes zones i dissabte sí que baixarà la temperatura d'una manera més clara.
Gràcies, Eloi, bon dia.
Que vagi bé.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 6 minuts. La causa del tsunami democràtic ja és història. El Tribunal Suprem segueix el camí que va marcar l'Audiència Nacional ahir i també acorda arxivar la causa per terrorisme contra Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg, que se regula, que se seguia a l'alt tribunal per la seva condició de forats. El cas no prospera per un error de forma del jutge García Castellón i no arran de la llei d'amnistia. Madrid, David Melgarejo.
Bon dia. Era molt difícil que aquesta instrucció al Suprem pogués continuar contra Puigdemont i Wagensberg, entre altres coses perquè la petició de García Castellón d'enviar-los com a forats a l'alt tribunal s'havia fet en aquest període d'investigació que l'Audiència Nacional ha declarat nul i que portava ahir al vespre el magistrat de l'Audiència Nacional a tancar la carpeta. I en base a això, la magistrada del Suprem, Susana Polo, la instructora, ha decidit que tanca també ella la seva investigació, però encara deixa oberta la possibilitat de recórrer la seva decisió. No és, per tant, una decisió del tot ferma, però l'haurem de seguir encara uns dies. De moment, Tsunami Democràtic, una investigació per terrorisme amb 2 anys de diligència en secret, marcada sobretot pels intents del jutge García Castellón de tirar-la encara més endavant. A cada moviment per investir Sánchez o negociar l'amnistia queda tancada, i no perquè hi hagués pocs indicis, això no s'ha pogut demostrar, i de moment no ho sabrem, ni tampoc per la llei de l'amnistia, sinó perquè García Castellón va dictar una pròrroga de la investigació il·legal, tombada per l'Audiència Nacional i que ha acabat ressonant avui amb força al Suprem.
Doncs l'arxivament d'aquesta causa del tsunami, tant per l'Audiència Nacional com pel Suprem, ja té les primeres conseqüències. Per exemple, Marta Rovira vol tornar de Suïssa a finals d'aquesta mateixa setmana. La secretària general d'Esquerra es planteja posar els peus a Catalunya abans del dissabte al matí per assistir a un acte del partit, després que el jutge de l'Audiència Nacional l'hagi deixat d'investigar per terrorisme. Abans, però, també vol anar a la seva ciutat, a Vic, després de 6 anys a Ginebra. Albert Prat, bon dia.
Què tal, Òscar? Bon dia.
Aquests són els plans que ha anunciat Marta Rovira, tot i que està a l'espera del que li diguin els seus advocats.
Sí, Rovira ja no té cap carpeta oberta, però vol assegurar que ningú posa traves a l'arxivament d'aquesta última causa i que pot tornar amb totes les garanties. La tornada de Rovira s'ha precipitat en les últimes hores, tot i que el partit ja fa mesos que pensa com ha de rebre a la seva secretària general. De moment, Esquerra no revela quins plans té preparats, però en una entrevista a RAC1, Rovira ha dit que, primer de tot, vol anar a veure els seus pares a Osona i que farà mans i mànigues per ser dissabte a Olesa de Montserrat, on els republicans tenen previst un acte de dones.
M'agradaria molt poder tornar i participar a l'Assemblea de Dones d'Esquerra Republicana que hi ha convocada dissabte al matí i trencar ja la connexió per pantalla, no?, que fa 6 anys que aguanto. No sé si això serà possible, ho mirarem, no sé, ho mirarem, no?, ara, vull dir, avui tenim moltes reunions, etc. Però m'encantaria.
De moment tampoc sabem quin paper tindrà en tot plegat el govern, en tot aquest retorn. Des de l'executiu, avui la portaveu ha assegurat que no preveuen ara com ara una recepció institucional imminent al Palau de la Generalitat, però ha deixat clar que s'adaptaran al format que vulguin les persones afectades.
I el govern celebra l'arxivament de la causa del tsunami democràtic, mentre alguns dels encausats ja es preparen per deixar els països on es van exiliar i tornar cap a Catalunya, Marta Romagosa.
Sí, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, destaca que es posa punt final a una de les causes més greus contra l'independentisme.
I avui sí que ha arribat la justícia, encara que hagi sigut d'una manera gairebé delirant.
Òmnium anuncia que el seu vicepresident primer, Oleguer Serra, deixarà Suïssa. L'entitat celebra també l'arxivament d'una causa que, segons el president Xavier Andic, tenia finalitats polítiques.
I ha evidenciat allò que hem denunciat des de fa temps, que aquesta causa era una maniobra política i judicial per criminalitzar l'independentisme i per dinamitar la llei d'amnistia.
Dos dels encausats, el periodista Jesús Rodríguez, que és a Suïssa, i l'exconseller d'Esquerra Republicana Xavier Vendrell, que és a Colòmbia, també es consideren víctimes d'un objectiu polític, ho han dit en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Tot plegat una bogeria des del meu punt de vista, que no tenia cap sustent legal. Érem unes víctimes col·laterals, instrumentals d'un objectiu polític del propi jutge, de que pretenien era boicotejar l'aprovació de la llei d'amnistia.
Els catalans a vegades ens costa gaudir de les victòries. Ara el que hem d'assaborir és aquesta victòria, que és una victòria política.
A través de la xarxa Social X, el president Carles Puigdemont també es felicita de l'arxivament de la causa, però denuncia que aquest era un cas de l'oferta manual i que no els va importar que l'acusació de terrorisme fos de l'Iran.
I d'una causa que s'arxiva a una altra que cada cop es fa més gran. El jutge que investiga les suposades connexions de l'independentisme amb Rússia es nega a aplicar l'amnistia i passa el cas al Tribunal Suprem. Ho ha avançat el diari ABC. A la causa s'investiga, entre d'altres, Carles Puigdemont i Artur Mas i se'ls acusa de traïció, malversació i organització criminal, Marc Vidal.
Doncs sí, són delictes que no estan recollits a la llei d'amnistia, per això el jutge Joaquín Aguirre manté el cas obert i l'envia al Suprem, perquè hi ha dues persones que són diputades, el mateix Puigdemont i Francesc de Dalmases. La investigació és sobre els suposats contactes que els governs de Mas i Puigdemont van tenir amb Rússia per obtenir un hipotètic suport d'aquest país a la causa independentista, cosa que els acusats sempre han negat. El cas arrossega polèmica, a més, perquè el jutge va explicar detalls de la investigació en una entrevista a una televisió alemanya, i a més l'Audiència de Barcelona va ordenar fa un mes al jutge Aguirre que tanqués la investigació perquè s'havia allargat molt.
El ministre d'Interior, Marlaska, doncs, ha reconegut aquestes infiltracions policials, però el que s'ha fet és dir que són unes infiltracions que es fan per aconseguir informació i, per tant, no hi ha una supervisió judicial. I aquí parlem d'opacitat, clarament, perquè no sabem ni amb quines finalitats s'estan fent ni tampoc quina mena de garanties s'estan oferint a les persones que estan sent espiades.
Aquest que hem sentit és Dani Vilaró, és portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. Ha parlat a Catalunya Informació després que aquest organisme, Amnistia Internacional, ha denunciat que la protesta pacífica cada vegada està més amenaçada a Europa i assenyala casos específics a Catalunya i Espanya. Destaca els 9 anys de vigència de la llei Mordassa, la persecució d'activistes, la impunitat dels abusos policials o les infiltracions de policies en moviments socials. I posa exemples concrets, com l'ús de pilotes de foam per part dels Mossos d'Esquadra, en Alfonso.
L'informe detalla com entre 2018 i 2021, 3 persones van perdre l'ull, 2 més van patir traumatismes cranioencefàlics greus i un altre home va perdre un testicle per l'ús del foam. L'informe analitza el dret de protesta a 21 països europeus i també posa Espanya com un dels exemples d'opacitat més flagrants per les infiltracions de policies en els moviments socials, tant a Catalunya com al País Valencià i Madrid, i insta les autoritats a investigar-ho fins al final. Amnistia també alerta sobre la tendència alarmant a estigmatitzar cada vegada més la protesta i afegeix que els 21 països comparteixen un discurs nociu que qualifica de terroristes o delinqüents les persones que es manifesten. Per exemple, lamenta que Espanya titlli de terrorisme nacional els activistes pel clima.
Més coses. La Conferència Episcopal Espanyola ja ha aprovat el seu pla de reparació integral per les víctimes d'abusos sexuals a l'Església i a aquesta hora, en roda de premsa, s'espera que es donin tots els detalls sobre les indemnitzacions pels casos ja prescrits o en què l'agressor ja hagi mort, Mar Riera.
El president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, ha assegurat que estan oberts a escoltar totes les víctimes, que ja fa anys que treballen per reparar el dany provocat, i demana que respecti la seva manera de funcionar. Ho ha dit a la clausura de l'Assemblea Plenària Extraordinària que s'ha fet fa pocs minuts.
Pedimos de nuevo perdón a las víctimas, pero también pedimos para el caminar de la Iglesia el respeto a su propio caminar, para desde este respeto poder, como no, ofrecer una leal colaboración.
Però les associacions de víctimes, abans fins i tot de conèixer el text definitiu, ja han titllat el pla d'inacceptable.
Sí, critiquen que no sigui d'obligat compliment per totes les diòcesis o congregacions i que les víctimes quedin fora de la comissió que ha de decidir les indemnitzacions. Així ho ha explicat a Catalunya Ràdio el primer denunciant del cas Maristes i fundador de Mans Petites, Manuel Barbero.
És inacceptable que presenten un projecte de reconeixement i reparació a les víctimes sin que les associacions de víctimes sepan de qual va ser el documento esa aprobación, donde se dé libre disposición a las órdenes religiosas a aceptar o no aceptar lo que salga de esa comisión, donde las víctimas no estén representadas. Hay una sèrie de coses que nos dicen que és inacceptable.
El govern també es mostra molt crític per un pla que qualifica d'unilateral, ho ha dit el Consell de Ministres, la ministra portaveu Pilar Alegría.
No compartimos una, digamos, un sistema de compensación que desde luego no es vinculante y que además no se ha dado una participación, como ustedes conocen, a las propias víctimas.
Les víctimes també són crítiques amb el govern espanyol i li demanen que tingui un paper de verificador i no de protagonista.
La capella ardent de Marta Ferrussola s'ha obert aquest migdia al tanatori de Sant Gervasi, a Barcelona. Allà mateix es farà demà el funeral per la parella de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que va morir ahir als 89 anys. El també expresident Artur Mas ha recordat al Matí de Catalunya Ràdio el paper determinant que Marta Ferrussola va jugar en les decisions del seu marit i el seu fort tarannà.
Jo la recordo com una persona d'una personalitat molt gran, d'un caràcter molt fort, d'una empenta total, això sí, era pura energia, no? I, a més, una persona d'un llenguatge molt directe i molt popular.
És un quart de tres de la tarda, més coses.
Desde el 7 de octubre no se producen operaciones de exportación de armas españolas a Israel.
Aquest que sentiu és el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, garantint fa uns mesos, davant del Congrés, que el govern espanyol havia aturat el comerç d'armes amb Israel arran de la guerra de Gaza.
Lo que hem comprovat a través de la base de aduanes espanyola és que s'han exportat municions en novembre i desembre cap a Israel per valor de a prop d'un milió d'euros.
I aquesta és Tika Font, experta en economia de defensa, coautora de l'informe del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, que diu ben bé el contrari. L'informe, de fet, s'ha fet públic avui mateix, Eva Pineda.
Sí, i demostra la importància de la indústria militar per a l'economia espanyola. Segons dades de l'estudi, les vendes van augmentar un 24% l'any 22 i l'any 23 porta el camí de fer rècord. Ha estat unes declaracions a Catalunya Informació.
Estem ja valorant els 4.000 milions d'euros en exportació. Espanya continua estant en el vuitè lloc mundial en el rànquing d'exportadors. En canvi, el pes de l'economia espanyola no ocupa aquest lloc.
L'informe es mostra especialment preocupat per les relacions entre filials d'empreses que permeten saltar-se la legislació europea o el Tractat Internacional sobre el Comerç d'Armes. Posa l'exemple de la multinacional nòrdica Nammo.
Si, per exemple, Noruega té prohibit exportar armament a Israel, ho estava fent o bé Nammo des d'Espanya o bé Nammo des de la indústria que té en Estats Units.
Segons el centre de l'AS, el Ministeri de Defensa també ha fet adjudicacions a empreses israelianes en termes d'intel·ligència i han continuat els convenis amb universitats espanyoles sobre recerca militar.
I mentrestant, Ucraïna viu una nova jornada de dol mentre encara es desenruna l'hospital infantil atacat ahir a Kiev en un bombardeig que va fer 31 morts a la capital ucraïnesa. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ho analitzarà aquesta tarda mentre Moscou continua expulsant-se les responsabilitats d'una matança que posa de manifest la necessitat de més ajuda militar aliada al govern ucraïnès. Així està previst en la cimera de l'OTAN, que comença avui a Washington i que arriba enmig de canvis polítics a Europa i incògnites als Estats Units. Serà l'última cimera de Jens Stoltenberg com a secretari general de l'OTAN, abans de cedir el relleu al neerlandès Mark Rutte a partir de l'octubre. En Jordi Baró ha parlat amb la biografia de Rutte. Jordi, bon dia.
Bon dia. No serà a la cimera de Washington, però Mark Rutte ja mira a l'OTAN, després d'acomiadar-se dels Països Baixos com el primer ministre amb més temps en el càrrec, 14 anys, prepara l'entrada a l'octubre com a nou secretari general de l'Aliança. Aquest polític liberal de 57 anys se l'associa sempre a una imatge, en bicicleta somrient. Però qui hi ha darrere? Vilma Borgman és una veterana reportera de la televisió pública neerlandesa i coautora de la biografia L'enigma Ruta. En contrast amb l'aparença lleugera, el descriu com un polític controlador i que prepara al detall totes les intervencions i remarca la seva capacitat per forjar consensos difícils.
Pot estar d'acord amb tothom, pot tenir una conversa agradable amb Donald Trump a la vegada que amb Zelensky. Aquest és el seu poder, el fet d'estar d'acord amb qualsevol.
Per la biògrafa de Ruta, la capacitat d'arribar a acord serà el seu segell a l'OTAN, on haurà d'entendre's amb Orban o fer front a un possible escenari de retorn de Donald Trump, crític amb l'actual funcionament de l'Aliança.
La guerra d'Ucraïna també és molt present en una altra reunió a Moscou entre el president rus Vladimir Putin i el primer ministre indi Narendra Modi. Una trobada devastadora per la pau, segons Zelensky. En tot cas, Modi, que sempre s'ha negat a condemnar la invasió, hi ha anat per consolidar els lligams comercials, especialment els energètics. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Narendra Modi ha dit a Moscou que el compromís en la relació entre l'Índia i Rússia ha estat posat a prova múltiples vegades i sempre n'ha sortit més fort. Potser aquesta visita és un d'aquests moments, la primera en 5 anys i la primera des que Putin va envair Ucraïna. L'objectiu és recuperar la sintonia històrica, ara que Moscou, aïllat per les sancions occidentals a causa de la guerra, s'ha acostat de manera més marcada encara a la Xina, rival regional de Nova Delhi, particularment des dels incidents a la frontera de l'Himàlaia el 2020. La bona relació entre l'Índia i Rússia ve des dels temps de la Guerra Freda i, de fet, com la Xina, Nova Delhi no ha condemnat mai la invasió d'Ucraïna. Escoltem Modi a Moscou.
Aquesta relació està construïda sobre els fonaments sòlids de la confiança i el respecte mutus.
El comerç entre tots dos països s'ha multiplicat des que Rússia està sotmesa a sancions occidentals i avui mateix s'està veient amb els contactes per a la construcció de 6 nous reactors nuclears russos a l'Índia.
I 48 hores després de les eleccions franceses, que va guanyar l'esquerra sense majoria, els diferents blocs polítics han anat a l'Assemblea Nacional per fer-se la foto de família i fer valer el seu pes en escons. El nou Front Popular exigeix que el futur nou govern l'encapçali un dels seus. Els macronistes, per la seva banda, diuen que, si se suma tota la dreta i el centre, són alternativa. Enviat especial a París. Ignasi Abad, bon dia.
Bon dia. Els líders de la França insubmisa no volen ni sentir parlar d'un govern sense ells, considerats extrema esquerra pel bloc macronista. Insisteixen que el president ha de nomenar un primer ministre del nou Front Popular. Dins d'aquest bloc, l'ecologista Sandrine Rousseau, possible candidat a presidir l'Assemblea Nacional Francesa, diu que tot està en joc.
Hi ha eu des discussions hier dans l'après-midi.
Hi va haver converses ahir a la tarda. Crec que avancem serenament a dins de la coalició. No hi ha hagut cops de porta ni tensions. Són converses sobre qui ha de ser el primer ministre, però també sobre l'equilibri de tot a dins del govern i dins de l'Assemblea Nacional.
Un altre candidat a presidir la cambra, la macronista Yael Braun-Pivet, reivindica el pes de la seva banca.
Sento dir que el nou Front Popular vol governar, però quan mirem a l'Assemblea representen un 32% dels escons. És molt poc. Si construïm una aliança amb els centristes, la UDI i els republicans, som capaços de representar una altra força política alternativa.
Mentrestant, a l'extrema dreta se li acumulen les males notícies. El director general del Regrupament Nacional ha dimitit pels mals resultats de diumenge i avui s'assegur que investiguen el partit per finançament il·legal de la campanya de les presidencials de Marine Le Pen de fa 2 anys.
Catalunya migdia.
Comprar els llibres de text mai havia estat tan fàcil. A Abacus tenim les llistes de la teva escola perquè puguis fer la teva reserva al nostre web ràpid i sense cues. Podràs utilitzar el teu val escolar durant la recollida a la botiga. I recorda, et garantim el millor preu. Abacus. Si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Quina comarca de Catalunya té com a capital Gandesa? Quantes preguntes pots encertar en un minut?
Substantiu.
Berlín. Milà.
Un gat.
Aquest estiu aniré per tot Catalunya buscant gent que accepti aquest repte. Correcte! Correcte! Com més respostes, més pasta.
Tens un minut amb Núria Marín. Cada vespre a la plataforma 3Cat i a TV3.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 2 quarts. La construcció de les noves dessalinitzadores de la Tordera i del Foix es desencalla. El Consell de Ministres ha alliberat 513 milions, que són els que calen per poder-les fer, Montse Poblet.
Les dues plantes que estaran enllestides entre el 2028 i el 2022-29 produiran un total de 80 hectòmetres cúbics d'aigua cada any, gairebé la quantitat que hi ha ara al pantà de Susqueda. La de la Tordera, que serà la primera que es començarà a construir, costarà 290 milions d'euros i permetrà reduir els volums d'aigua del Ter que es trasbassen a Barcelona. Teresa Ribera, la ministra de Transició Ecològica, subratllava el seu potencial.
Se trata de 60 hectómetros cúbicos de agua al año, permitiendo multiplicar por 3 la actual capacidad de desalación, y el plazo de ejecución estimado de las obras es para finales de 2028.
Des del govern, la portaveu Patrícia Plaja espera que amb aquesta decisió s'accelerin dues infraestructures clau per les sequeres que vindran. Plaja ha confirmat que les dessalinitzadores mòbils que s'han d'instal·lar a la Costa Brava no estaran enllestides abans del setembre, però garanteix que l'estiu no faltarà aigua. A tot això, les reserves dels embassaments de les conques internes estan baixant. Malgrat la pluja dels últims dies, s'ha trencat la tendència d'augment de reserves que es va iniciar al març i ja els tenim al 36,7%.
I mentrestant, novetats, perquè la primera planta catalana de bateries per emmagatzemar electricitat està prevista a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Es tracta d'un tipus d'infraestructures que es comencen a planificar i que permeten guardar electricitat per introduir-la a la xarxa quan no fa ni sol ni vent. Girona, Núria Paraire.
Bon dia. La planta ocuparà unes 2 hectàrees i hi haurà diversos contenidors semblants als que porten els vaixells de mercaderia. Són hermètics. És de gairebé 51 megawatts i ha estat la primera a Catalunya a iniciar els tràmits amb el Ministeri. Podrien tenir l'autorització per a les obres a finals d'any. La planta de bateries guarda energia quan aquesta és abundant en menys terreny que un parc de plaques solars que necessita desenes d'hectàrees. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la directora del projecte Sdavo Energy, Vanessa Nolasco.
I és un projecte que con mucha capacidad, ocupa poco espacio en comparación con otras tecnologías. En este caso, esas 51 megavatios están entre 1 a 2 hectáreas, no más, dependiendo también del vallado, si dejamos una franja perimetral alrededor, etcétera. Pero no viene a ocupar una gran extensión de territorio como sucede con otro tipo de tecnologías.
Està prevista a Vilademuls, on hi ha una suspensió de llicències perquè té una allau de peticions d'infraestructures de renovables per la seva proximitat amb una subestació elèctrica que permet connectar-les a la xarxa. Tot i això, Avo Energy diu que vol tirar-ho endavant de la mà del poble i, segons l'Ajuntament, els han dit que els proposaran algun tipus de col·laboració.
I la malaltia de la llengua blava es continua extenent pels ramats del territori. En l'última setmana s'han doblat els casos confirmats i la prioritat ara mateix és vacunar el màxim possible per intentar frenar l'expansió d'aquesta patologia. Girona, Clara Jordan.
Sí, dels 26 casos confirmats fa 10 dies hem passat a 46 i a les 8 comarques afectades inicialment se n'hi han afegit 2 més, la Garrotxa i el Moianès. Això fa que ara mateix les explotacions de tot el país estiguin amb restriccions i que els veterinaris s'afanyin a vacunar. Ja s'han posat 30.000 dosis a ovelles, sobretot, i s'espera que la setmana que ve es comenci a vacunar vaques i vedells. Els ramaders estan molt preocupats per l'afectació que això pot tenir en les vendes en un sector ja molt tocat. Escoltem el ramader Arnau Vilomara.
Hi ha el sector de les ovelles, hi ha amb decadència, cada dia hi ha menys ramats als pobles, doncs ajudar a que això vagi al revés, no? Que es valori una mica més el xai del territori, sobretot el xai del país.
I recorden de nou que el virus, que es transmet a través d'un mosquit, no afecta els humans ni la qualitat del producte.
La construcció d'habitatges nous agafa embranzida amb les millors dades en una dècada. Segons el Col·legi d'Arquitectes, la primera meitat de l'any han visat projectes per edificar prop de 10.400 habitatges a Catalunya. És la xifra més alta en 10 anys. A la ciutat de Barcelona, la construcció de pisos nous, uns 1.300, també remunta, Jordi Canal.
Sí, la ciutat de Barcelona venia d'unes xifres molt baixes el primer semestre de l'any passat i, tot i que s'han multiplicat per 4, no superen però els registres del 2019 i el 2021. A més, les dades d'aquest any inclouen diverses promocions públiques que l'administració i l'Institut Municipal d'Habitatge han visat, tot i que per ells no és obligatori aquest tràmit i abans no el feien. Sònia Oliveres és directora general del col·legi.
D'aquests 1.273 habitatges nous que hem visat de Barcelona, més de la meitat, 733, són de protecció oficial. 525 corresponen a promocions de l'IMAP. Només n'hi ha 5 expedients que es corresponen a la reserva del 30% i que sumen 31 habitatges lliures i 12 de protecció oficial.
Per la seva banda, un informe de la càtedra Tecnocassa UPF assegura que no hi ha signes d'una nova bombolla immobiliària. Els preus, les hipoteques mitjanes i la ràtio d'endeutament de les famílies estan lluny, diuen, dels màxims que van marcar en aquella època. Barcelona, amb 3.300 euros per metre quadrat, és la ciutat més cara de l'Estat. Barcelona també i l'Hospitalet de Llobregat són la ciutat amb les hipoteques mitjanes més elevades.
I l'Organització de la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic alerta de la pèrdua de poder adquisitiu a Espanya en els últims 5 anys. Segons un informe sobre perspectives d'ocupació que avui ha publicat l'organisme, els salaris reals han caigut un 2,5% si els comparem amb els d'abans de la pandèmia, Montsegener.
L'OCDE atribueix aquesta baixada en el poder de compra en bona part a l'alça de preus, que ha estat superior que a altres països. L'organisme amb seu a París considera que hi ha marge perquè les empreses apugin els sous i els demana que facin un esforç tenint en compte la millora que han tingut dels beneficis. L'OCDE no veu indicis d'una espiral de preus i salaris i assegura que l'increment del salari mínim tampoc ha perjudicat la creació d'ocupació. De mitjana, els sous reals als països de l'OCDE han pujat un 1,5% des de la pandèmia, mentre que a Espanya han baixat, com dèiem, un 2,5% des de finals del 2019. Són dades similars a les d'Alemanya o Canadà.
Dos quarts de tres de la tarda. Hem començat amb una novetat judicial, el Tribunal Suprem enterrant definitivament el cas Tsunami Democràtic, però és que el degoteig de decisions judicials no s'atura. Tenim novetats sobre l'anomenada operació Judas contra CDRs. Tornem a Madrid. David Melgarejo, bona tarda de nou.
Bona tarda. Doncs sí, l'Audiència Nacional ha resolt sobre la petició que es feia des de les defenses i la Fiscalia i de moment no hi ha amnistia. Aquesta és la notícia aquesta ara, perquè el que diu aquesta sala, la secció tercera de la sala penal de l'Audiència Nacional, és que dona uns dies a totes les parts personades en aquesta causa per veure si es planteja una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per saber si hi ha hagut una, si s'ha lesionat greument el dret comunitari. Què diu aquesta interlocutòria? L'estem llegint mentre us l'estem explicant. És que la sala no posa en dubte que per terminis, per dates, sí que els fets que hi havia en aquesta causa es podrien enviar ser amnistiables, diguéssim, però el que no comparteixen amb les defenses que demanaven en aquesta aplicació de l'amnistia és que els fets que hi havia en aquesta causa no quedin fora del que diu la directiva sobre la lluita contra el terrorisme, la directiva europea, i per tant aquesta és la qüestió que vol que es plantegi a Europa, si aquests fets, que segons la investigació podrien vincular-se amb una organització terrorista i amb la idea de poder de fragmentar i cometre atemptats, com deia alguna de les acusacions a la causa. El que demana aquesta sala és que aquesta qüestió s'elevi a l'Europa, al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè hi hagi doncs una resolució d'aquest tribunal, cosa que no serà, ja us podeu imaginar, les properes setmanes. Per tant, la notícia a aquesta hora és que no hi haurà de moment amnistia a la causa vinculada a l'operació Judas, la causa vinculada als CDRs.
Doncs és la notícia d'última hora que ens arriba des de Madrid amb en David Melgarejo, i aquesta decisió del jutge, podríem dir que una de freda i una de calenta, amb el cas Tsunami, que queda arxivat definitivament. De moment no hi ha amnistia en el cas dels CDRs de l'operació Judas. David, gràcies, bona tarda.
Fins ara.
Un parell de coses més abans de la publicitat. Càritas de Catalunya alerta d'un estancament de la pobresa que, si no es resol, podria derivar en conflictes socials al carrer. L'entitat veu com creixen els pobres invisibles, que no estan empadronats i que amb prou feina subsisteixen gràcies a l'economia submergida. La Seu d'Urgell, Eloi Barrera.
Sí, l'alerta de Càritas cap a la classe política: creix el nombre de persones invisibles, diuen ells, perquè no estan empadronades, no consten enlloc i no tenen els drets més bàsics. Això pot ser un gran risc social, segons el president de Càritas, Francesc Roig.
Que és una realitat continguda per l'economia submergida, sobretot. Perquè si no existís aquesta economia submergida, la revolta social al carrer ja s'hauria fet evident. Que vivim sobre un taulat de vidre molt fràgil. En qualsevol moment pot saltar una espurna.
També preocupa l'augment de treballadors pobres que tenen un sou però no arriben a final de mes, un 16% de la població. Marta Fortuny, de l'Observatori de Càritas, destaca que el 51% de les llars que atenen no són habitatges dignes. Posa el focus sobre les habitacions rellogades.
Que les habitacions de relloguer ha augmentat 3 punts percentuals respecte a l'any anterior. I és un fenomen que s'està estenent a tot el territori.
El 2023, Càritas va atendre 99 llars amb 245.000 persones, gairebé igual que l'any anterior.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè els casos de Covid pugen per setena setmana consecutiva a Catalunya i superen el miler de positius diaris, una situació que feia 19 mesos que no passava. El sistema sanitari comprova 7.254 nous contagis, el doble que només fa 3 setmanes, Manel Laborda.
La variant JN1 acapara pràcticament tots els positius que es detecten, i especialment la subvariant FLIR, que tots els experts insisteixen que, tot i ser molt contagiosa, és més lleu que altres subvariants de la Covid. Els ingressos hospitalaris pugen i freguen el mig miler. És una xifra que no es donava des del mes de gener i la gran majoria de pacients són persones de més de 60 anys. A les UCIs també hi ha hagut un augment molt moderat, en aquest cas d'ingressats, amb 13 malalts, el doble dels que hi havia per Sant Joan.
Passant 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Sempre t'acompanyaré.
Així sonen els dies d'estiu a Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres trobem el sentit de les cançons al cel obert de Lluís Gavaldà.
Un programa que us porta tota la setmana.
Els caps de setmana matinem amb la música popular i d'arrel a Icatmans.
Al vespre descobrim el talent emergent de la música catalana amb Sona Nou.
Ha arribat el moment de la veritat.
De nit toquem el Pirandó amb Àlex Gorina. I a les matinades ens deixem atrapar pel jazz batussi i sortim a donar-ho tot mentre ballem a la pista de fusta.
A l'estiu canvia de ritme amb les propostes musicals de Catalunya Ràdio.
Més informació a catradio.cat. Catalunya migdia.
Passen 5 minuts de 2 quarts. Club Editor reedita un dels epistolaris més importants de la segona meitat del segle XX, la correspondència completa que van mantenir durant 40 anys el lingüista Joan Coromines i l'escriptor Joan Sales, sota el títol A la recerca del català usual. A les cartes van discutir molt intensament sobre el model de català estàndard, un debat en plena vigència avui dia. Barcelona, Montse Camps.
Són 125 cartes escrites entre 1946 fins la mort de Joan Sales al 1983. Es van començar a cartejar quan els dos eren a l'exili, cartes amb un esperit combatiu, plenes d'enyorança cap al país, amb un fil que els uneix, la llengua i fins on ha d'arribar el català literari per reflectir la realitat del país. El filòleg Josep Ferrer és un dels editors del llibre.
Sales està més per un llenguatge més a prop del parlar oral i habitual, i Coromines diu que hem de tenir en compte, perquè amb la situació que es troba la llengua no podem deixar al marge l'institut.
Un debat que encara tenen els autors catalans.
I si és una llengua, diríem, de nivell molt baix i molt de carrer, no sé què, potser que d'aquí 10 anys no t'entengui ningú. És a dir, l'argot té data de caducitat. Així com la ultracorrecció també té data de caducitat, l'argot també.
Tot i la intensitat del debat, els dos homenots van cartejar-se fins la mort en una recerca contínua per transmetre la llengua, mantenir l'ambició de fer grans obres i no desqualificar mai les diferents posicions que es podien tenir.
Javier Ruiz Caldera, director de pel·lícules tan taquilleres com Malnacidos, Super López o Anacleto, roda per primera vegada en català. Es tracta de Wolfgang, extraordinari, basada en la novel·la homònima de Laia Aguilar, que ara és coguionista de la història, Valeria Obereda.
Javier Ruiz Caldera assegura que optar pel català ha estat un procés natural després de descobrir la novel·la.
Vaig llegir la novel·la en català i d'una manera natural me la vaig imaginar al català, i no sé.
El film explica la història d'un nen amb un alt coeficient intel·lectual i trastorn d'espectre autista. La seva vida, ordenada, es trasbalsa quan la seva mare mor i ha d'anar a viure amb el seu pare, un actor a qui no coneix. Miqui Esparvé, habitual de les pel·lícules de Javier Ruiz Caldera, és aquest pare.
Té aquest punt d'actor vanidós, té una miqueta aquesta dinàmica de mirar-se sempre al melic, i clar, li arriba a la vida un nou integrant. I de cop i volta es veu no només comptant amb ell i el seu malic, sinó de cop i volta sent pare. O sigui que passa a ser una miqueta el protagonista de la seva vida, és el secundari.
El director té clar que estem davant de la seva pel·lícula més emotiva.
Jo sempre he fet comèdies i aquesta, sent molt divertida, fa una abraçada sense complexos a l'emotivitat. Em llenço a la piscina de... Vull que riguem molt, però que també plorem una mica.
I Wolfgang és Jordi Català, d'11 anys, escollit entre 700 nens. Al repartiment també hi ha Àngel Els Gunyalons, Anna Castillo, Berto Romero i Nausica Bonin.
I anem a les plataformes perquè 4 thrillers d'intriga s'estrenen entre avui i demà a les diferents plataformes, 3 de les quals, a més, són true crimes, una mostra de l'èxit d'aquest gènere.
There's danger everywhere.
Comencem amb això, que és una sèrie de Disney Plus, Marc Garriga.
Demà s'estrena Under the Bridge, l'assassinato de Rina Burke, basada en la història real de la mort d'un adolescent al Canadà als anys 90. Tots els amics amb qui havia quedat aquella nit són sospitosos d'un crim que resoldrà la detectiu interpretada per Lily Gladstone, nominada a l'Oscar aquest any per Los Asesinos de la Luna. A Filmin arriba avui Hasta que te mate, una producció britànica que recorda un altre cas també dels anys 90 a Londres, que posa sobre la taula els errors de la justícia en casos de violència masclista. I el tercer True Crime arriba aquesta nit al 3CAT, Les assassines, la trama gairebé perfecta rere l'assassinat de Kim Jong-nam, el germà de Kim Jong-un, el líder de Corea del Nord, a plena llum del dia a l'aeroport internacional de Kuala Lumpur. I l'última proposta és de ficció, de ciència-ficció. Apple TV Plus estrena demà Sunny, una de les sèries més intrigants de l'any sobre una dona que resol el misteri de la mort del seu marit ajudada per un robot fabricat per ell.
L'Antoni Tàpies, activista, centra la nova exposició que es pot visitar al Museu d'Història Contemporània de Catalunya a partir de demà. Més de 150 documents, com ara cartells, gravats i pintures, repassen les causes progressistes, catalanistes i humanitàries amb què l'artista es va solidaritzar al llarg de la seva trajectòria, Montse Mas.
Sí, pel seu comissari Albert Mercader es tracta de la mostra més completa sobre el vessant compromès de Tàpies i es pot llegir com una gran lliçó d'història.
Tu pots repassar la història contemporània de Catalunya des de la Caputxinada, passant per la Fundació de l'Assemblea de Catalunya, per la Marxa de la Llibertat, per l'11 de setembre del 76, la tancada d'intel·lectuals a Montserrat, pel Congrés de Cultura Catalana, la legalització del PSUC i després tots els esdeveniments contemporanis dels anys 80, contra l'apartheid, contra les dictadures, contra les guerres de Bòsnia, en favor de la pau al món.
L'exposició també destaca per peces inèdites com aquesta.
Tenim una obra que Tàpies va regalar als monjos caputxins durant la caputxinada. En record d'aquella participació de Tàpies, es va quedar 2 dies reclòs amb els monjos i amb tots els activistes, no?, i els estudiants universitaris. Sí, ve dels caputxins directament.
Tàpies, art i activisme es pot veure fins al febrer de l'any que ve.
Catalunya migdia. Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
França i Espanya juguen un lloc a la final de l'Eurocopa.
Aquesta nit s'enfronten a la primera semifinal de la competició. Lamine Yamal o Mbappé, només un serà la final.
Capravo us ofereix l'Eurocopa. Capravo, amor etern a l'estalvi.
La gran cita esportiva del dia és Alemanya, l'Allianz Arena de Munic. Allà, aquest vespre a les 9, Espanya i França es juguen la primera plaça a la gran final de l'Eurocopa, Marc Andrés.
Una semifinal entre dues seleccions de rendiment oposat. D'una banda, la més golejadora, Espanya, amb 11 dianes, i de l'altra, una França que només ha fet 3 gols, un de penal i 2 en pròpia porteria. Però això no fa els francesos avorrits, segons les paraules de Luis de la Fuente.
Un potencial excepcional, fantástico. Tiene jugadores de un nivel altísimo y un juego en conjunto muy bueno. Lo de aburrirse o no aburrirse, cada uno se aburre con lo que quiera aburrirse. Yo con el fútbol siempre me divierto. Y ver a Francia o ver a estas grandísimas selecciones a mí no me aburre nunca.
Mentre França, Didier Deschamps ha actualitzat l'estat d'Mbappé, que continua arrossegant la fractura al nas que es va fer al primer partit.
Estarà al 110% pel que fa a futbol. Físicament no està del tot bé, però mentalment sí que es troba en bon estat. Estic convençut que demà ho donarà tot.
El partit comptarà amb forta presència catalana amb Lamine Yamal, Dani Olmo, Marc Cucurella, Àlex Baena i David Raya, a més dels blaugranes Ferran Torres i Fermín per Espanya i Jules Koundé per França. Pedri no hi serà per lesió i Carvajal i Lenormand estan sancionats. França té tothom disponible. Per cert, ahir Rabiot va afegir una mica de sal al partit, dient que si Lamine Yamal vol jugar a la final de l'Eurocopa haurà de fer més del que ha fet fins ara. El jove jugador de 16 anys va respondre via Instagram amb una imatge que deia: "Mou-te en silenci, parla només quan sigui el moment de dir escac i mat".
Doncs aquest vespre a les 9, França i Espanya es disputen aquesta primera plaça per a la final de l'Eurocopa. A veure si es torna a mullar l'analista del Catalunya Migdia amb el resultat. La nostra analista, ja ho sabeu, de l'Eurocopa és la Mireia Vera. Mireia, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, abans de preguntar-te pel pronòstic i el resultat, França-Espanya, quin partit t'esperes?
Doncs bé, jo m'espero una Espanya molt protagonista amb la pilota, ja que a França li interessa molt més sortir en transicions perquè pugui córrer Dembélé, Mbappé, I aquí, doncs, jo crec que les vigilàncies ofensives d'Espanya seran claus avui, tot i tenir la possessió de pilota, instal·lar-se en camp contrari, buscar les accions d'un contra un que li han portat tanta fortuna amb la Mini Nico. Avui crec que els centrals tindran un paper molt i molt clau per intentar evitar que França pugui sortir a la contra. Important també la concentració en les accions d'estratègia, sobretot dins l'àrea petita, ja que França sempre posa moltes pilotes a l'àrea i has d'estar molt precís per enviar-les fora i no ficar-te-les a la teva pròpia porteria, com ja li ha passat a dues seleccions. I crec que serà un partit on França demostrarà el potencial físic que té. Serà molt important per Espanya guanyar aquests duels individuals i, sobretot, com deia fa uns instants, no deixar córrer els seus jugadors de l'alt, que no tinguin espai, perquè aquí poden fer molt i molt mal.
I el que dèiem abans, un pronòstic, et mulles avui, França o Espanya?
Crec que serà molt, un partit molt igualat. Em decanto per Espanya avui. No vaig tenir sort la setmana passada. Doncs avui crec que Espanya, si controla bé el partit, crec que pot tenir moltes opcions.
Doncs ho sabrem aquesta nit, a partir de les 9, aquest partit, la primera semifinal de l'Eurocopa. L'Eurocopa de futbol és una competició que es disputa des del 1960 i que abans de néixer va tenir multitud d'entrebancs, i l'artífex d'aquest projecte va ser un francès que avui és el protagonista de l'altra cara de l'Eurocopa que ens acosta, l'Eudald Serra.
Va ser el pare de la criatura, tot i que ell no la va arribar a veure néixer. Parlem del francès Henri Delaunay. Ell va ser qui va tenir la idea de crear una competició que aplegués les seleccions de futbol europees, i gràcies a ell es va arribar a fer realitat, després de molts obstacles, a partir del 1960. Delaunay va estar tota la seva vida vinculat al futbol, primer com a jugador, més tard com a àrbitre, com a directiu de club i després com a dirigent tant de la Federació Francesa, com també va ser un dels fundadors de la UEFA a primers dels anys 50. Delaunay, que va treballar al costat de Jules Rimet diversos anys a la FIFA, tenia al cap crear una Copa de les Nacions d'Europa, a l'estil de la Copa Amèrica, que ja se celebrava des del 1916. Però moltes federacions europees n'eren en un principi reticents, com ara les d'Anglaterra, Itàlia, Alemanya o els Països Baixos, que no veien gens clar aquest projecte. Tot i això, a base de persistir, el 1957 es va acabar aprovant la creació d'aquesta Copa de les Nacions per 17 vots a favor i 16 en contra, que més tard passaria a anomenar-se Eurocopa. Delaunay, però, ja no ho va arribar a veure, perquè va morir dos anys abans. La d'aquest any a Alemanya serà la 17a edició d'un torneig ara consolidat, però que va començar fa 64 anys amb peus de fang.
A Capravo estalvies més amb el 2x1. Acumula l'import del segon producte a la teva targeta Club Capravo. Detergent líquid Marsella o Mino Bianco 45 dosis comprant-ne 2, acumules 9,99. Cafè crema e gusto lavazza 250 grams comprant-ne 2, acumules 3,49. Combina els productes assenyalats. Capravo, amor etern a l'estalvi.
El Barça Hansi Flick enllesteix aquests dies a la Ciutat Esportiva la preparació de la pretemporada que comença oficialment demà, dimecres. Com serà la primera setmana de feina Hansi Flick amb l'equip? Ramon Salmurri.
Doncs demà és el primer dia, proves mèdiques al matí i entrenament a la tarda, un format que repetirà dijous. Serà una setmana intensa amb entrenament cada dia de dimecres a diumenge i amb jornades de doble sessió divendres i diumenge. El Barça s'entrenarà a la Ciutat Esportiva Joan Gamper fins al 28 de juliol, el dia que l'expedició blaugrana viatjarà cap als Estats Units per la gira americana, on s'enfrontaran el Manchester City, el Real Madrid i el Milan. Sent estiu d'Eurocopa i també de jocs, la llista de jugadors serà més aviat escassa i s'haurà de completar amb futbolistes del filial. Héctor Ford, Marc Casadó, Noah Darvich, Mika Faye o Diego Cohen són alguns dels jugadors del planter. N'hi haurà més que hauran d'ajudar Hansi Flick en els seus primers dies a peu de camp. I tot això amb la situació, un punt sorprenent, d'un jugador, el capità Sergi Roberto, pendent de tancar la renovació, de moment no té contracte amb el club i, per tant, no ha estat citat per aquests primers entrenaments.
I entre els detalls que acaba de tancar Hansi Flick i el del seu staff, el té pràcticament tot, el tècnic alemany, però les últimes hores treballa encara per convèncer Thiago Alcántara perquè entri amb ell com ajudant.
Ahir va posar punt i final a la seva carrera com a futbolista, però vol seguir vinculat al món del futbol. Manté una bona relació amb Hansi Flick, amb qui va coincidir el Bayern. Han parlat del Barça i la possibilitat de treballar junts. Flick li valora el seu coneixement futbolístic, el seu coneixement del club blaugrana, i seria un canal directe de gestió del grup. Coneix l'idioma i seria un enllaç entre el tècnic i la plantilla.
<t'ha> L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge d'Álvaro Tejero. Fa uns dies ja ens en parlava el Sergi Andreu, i això, Sergi, passa el mateix dia que presenten Sara Monforte com a nova entrenadora del femení.
Sí, el primer reforç de l'Espanyol masculí ja el tenim aquí. És aquest lateral dret de 28 anys, madrileny, Álvaro Tejero, provinent de l'Eibar, on hi va arribar el 2019. Ell es va formar al planter del Madrid. Signa per una temporada, més una altra d'opcional. La setmana que ve el presentaran. Ara ho deies, tot això, Laia, el dia que han presentat Sara Monforte, l'entrenadora de Castelló, com a tècnica del femení en el retorn a primera divisió. Va estar jugant 4 temporades a l'Espanyol entre el 2009 i el 2013, amb qui va guanyar 2 Copes de la Reina, i després de 6 temporades entrenant al Villarreal, ara arriba a l'Espanyol. Ella ha explicat a la sala de premsa fa només uns minuts per què ha triat l'Espanyol i per què ho ha fet ara.
Primera, perquè no tenia equip. Em vaig enganyar, és la primera. Però si és veritat que tenia alguna oferta més. I, bueno, tinc que dir que a mi m'hagués agradat fer-lo pujar jo, eh? Ho he de dir, que és una cosa que, de veritat, en altre moment em van cridar i m'ho vaig plantejar, no dic que no, i tu ho saps, Dolors, que m'ho vaig plantejar, i jo va dir, perquè li tinc molt d'afecte al club i sempre m'ha agradat i vaig estar aquí, vaig estar molt bé.
Sara Monforte ha parlat del repte més important de la seva carrera esportiva, aquest de l'Espanyol, i ha promès lluita, molt de treball, i vol també que les jugadores s'identifiquin amb el sentiment perico.
I abans parlàvem de la primera semifinal de l'Eurocopa, avui també juga la primera de les semifinals de la Copa Amèrica. Aquesta matinada és el torn de l'Argentina, que s'enfrontarà amb el Canadà per una plaça a la final. Sergi Martínez.
Els dos conjunts es retroben després del seu enfrontament en el partit inaugural d'aquesta Copa Amèrica. El resultat en aquell partit va ser de 2-0 favorable a l'Albiceleste, on van poder comptar amb Lionel Messi. I tornaran a comptar amb l'astre argentí per a les semifinals després que l'entrenador de l'Argentina, Lionel Scaloni, ho confirmés amb roda de premsa. El tècnic no mostrava cap mena de titubeig de si Messi ha de jugar, fins i tot si no està al 100%.
Muy fácil para mí, porque es una decisión muy franca, es sentarme con él, ¿cómo estás? Estoy bien, listo, jugás. No estoy bien, bueno, jugás los últimos 30. Es así de fácil. Cuando él está en condiciones, juega siempre. No hay ningún tipo de duda. ¿Quién tendría duda? Yo por lo menos no, que soy el entrenador. Nunca tendré duda. Incluso aún estando al 100%, va a jugar.
Veurem si l'Argentina és capaç de repetir el mateix resultat positiu per ser a la final. A l'altra part del quadre se la jugaran l'endemà l'Uruguai amb Colòmbia. Els xarrues no podran comptar amb el central blaugrana Ronald Araujo, degut a la lesió que va tenir en l'últim partit.
Aquest Argentina-Canadà, que juga avui, aquesta matinada, el podreu seguir en directe per TV3 a partir de les 2 de la matinada. Fem una pausa i quan tornem sabrem per què Djokovic ha dit aquest bona nit que ara sentireu al públic de Wimbledon.
Have a good night. Good night, good night. Very good night.
Catalunya migdia.
Si vols vendre el teu pis en un 3 i no res, truca d'un piso. Ara celebren 40 anys i et regalen un iPhone 15 només per posar el teu pis a la venda. Encara que no el venguin, l'iPhone és teu, però el vendran segur. Què esperes? Truca d'un piso, truca d'un piso.
Condicions a donpiso.com 93 306 90 90.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Soc en Francesc Garriga.
Soc la Marta Montaner.
Soc en Marc Ribas.
Soc la Núria Marín.
I volem passar l'estiu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
En aquest estiu que val per 3.
El Tour de França obre avui la segona setmana de competició i ho fa amb una etapa que, sobre el paper, no hauria de suposar cap canvi important. Isaac Vilalta, avui, això sí, hauríem de viure un sprint.
Sí, de fet, és que la taula és pràcticament plana, l'estava revisant ara i no hi ha pràcticament cap dificultat. Ara mateix queden 128 quilòmetres. Kevin Gossens és cap de cursa amb un minut respecte al gran grup, on hi roden tots els favorits. És que avui està escrit que això, fins i tot complicat que hi hagi alguna escapada, per tant, els sprinters són els que tenen més números per emportar-se a l'etapa d'avui.
I ahir parlaves de la guerra psicològica amb els quatre ciclistes favorits que veuríem a partir d'ara o que podríem anar veient, i el cert és que els últims dies hem vist com ha pujat la tensió entre els homes importants de la General, amb atacs a la carretera, però també amb les declaracions que hem sentit, i justament hi ha un nom que ha passat molt desapercebut fins ara, Primo Roglic.
Sí, l'eslovec és un dels membres d'aquest Big Four, és quart a la General i de moment aguanta sense fer soroll, s'ha escapat d'aquesta guerra de declaracions fins ara. Ha estat, això és cert, també qui ha patit més a la carretera, sense atacar en cap moment i despenjant-se en alguns trams delicats. Ara bé, alerta, perquè normalment durant la tercera setmana de cursa és quan apareix el millor Roglic.
Van molt forts, molt ràpid, però hem d'anar dia a dia. Segur que també m'arribaran les meves oportunitats. A la meva edat ja sóc massa vell per posar-me nerviós. Mantinc la calma. Ahir tothom va fer un gran treball. Ara, a vegades veiem llambordes, de vegades terra, sempre apareixen noves experiències. És divertit competir.
Primož Roglič, que és el més veterà del Big Four, ara mateix és quart a la General, a un minut i mig de Pogacar.
I a Wimbledon avui es completaran els quarts de final, on ja hi és el número 2 mundial Novak Djokovic, i que hem sentit abans a la pausa, el serbi, però Montserrat Raya no va tenir un partit gaire plàcid contra el danès Rune, i al final va encarar-se amb el públic del torneig londinenc.
Djokovic es va imposar a Rune per 6-3, 6-4 i 6-2, però va sentir durant el partit els crits d'alguns aficionats a favor del danès, que el serbi va interpretar com una escridassada contra ell. Novak creu que els crits Rune, Rune, Rune es poden confondre com un bu, 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 que seria una esbroncada. Al final de partit, encara a peu de pista, s'adreçava a una part del públic de forma sarcàstica.
I a tots aquells que han decidit mostrar una falta de respecte en concret cap a mi, que tingueu una bona nit. Bona nit, bona nit, molt bona nit.
Confio que ells el que feien era animar Rune i no mostraven cap falta respecte cap a tu.
Sí que ho feien, sí, ells animaven Rune, però és una excusa per escridassar-me. Fa més de 20 anys que sóc al circuit i conec tots els trucs, no passa res. He jugat en ambients molt més hostils, no m'afecta.
Djokovic jugarà en quarts de final contra Àlex de Miñor. A Wimbledon busca el seu gran slam número 25. Avui Carlos Alcaraz, el defensor del títol, s'enfronta en quarts contra el nord-americà Tommy Paul com a partit destacat. I els dobles, el català Marcel Granollers amb Ceballos, ja són a quarts de final.
I el Barça de Futbol Sala ja té oficialment el seu nou tècnic, David Ubach.
El Barça de Futbol Sala ha confirmat aquest mateix matí el que de fet ja havíem explicat a aquesta emissora fa setmanes, que Tino Pérez serà el seu nou entrenador en substitució de Jesús Velasco. Pérez, de 55 anys, firma contracte per les dues properes temporades, és a dir, fins al 2026, i arriba lliure de la Lliga Xinesa, del Shanghai. El tècnic de Toledo, precisament com el seu antecessor Velasco, entoma la dificultat del repte que suposa, diu, dirigir el Barça.
Nervioso por el gran reto, porque a nivel profesional creo que es incomparable en este momento. Todos en otros equipos, aunque no quieran ganar la Liga, y el objetivo era meterse en Copa y necesitaban ganar, ganar, ganar. Todo el mundo necesita ganar, ganar. Lógicamente nosotros necesitamos títulos que marquen un pelín la diferencia, pero es verdad que es más fácil con el Barça, ¿no? Creo que es un poco más sencillo, entre comillas, el hecho de contar con tanta calidad, con, en este caso, tanta variedad.
Pérez, ex-tècnic de l'Inter Movistar i del Platges de Castelló també, entre d'altres, té un extens palmarès forjat a les lligues espanyola, italiana i russa.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Ràdio.
Avui us presentem una de les disciplines menys seguides dels Jocs Olímpics, però de les més antigues, el tir amb arc a París, i tindrem una representant catalana, Elia Canales, amb qui David Clopés no podem descartar res.
Sí, és de Tarragona, té 23 anys i viu i entrena al CAR de Madrid des de fa 5 anys. Va començar a tirar fletxes amb 12 anys i va ser per casualitat. L'Elia era un campament d'estiu i es va torçar un turmell. Com que no podia fer senderisme ni practicar altres esports, li van suggerir als monitors que provés el tir amb arc i se'n va enamorar. 11 anys després, només 11 anys després, d'aquelles 15 de turmell, ja ha estat subcampiona d'Europa 2 vegades, l'última el maig passat. Ha guanyat medalles en Copes del Món i és la 7ª del rànquing mundial. Medalla a París, no ho descarta.
Si a les competicions hem aconseguit medalles, doncs aquesta per què no, no? Sí que és veritat que pot passar com l'última Copa del Món, que no hem aconseguit, però al final era la primera competició d'aquesta temporada que no estava a una final. Al final el tir amb arc pot ser rècord mundial olímpic del round d'aquests mateixos jocs, i el dia que et toca competir, doncs perds a la primera, perquè això ha passat.
L'Elia entrena 6 dies a la setmana, tira 400 fletxes al dia, de vegades a peu coix per entrenar l'estabilitat, medita 3 cops al dia per controlar la ment i ser conscient del moment present. Ah, i ens confessa que llançar darts se li dona fatal, diu que tots li van a la paret. Serà la primera catalana olímpica en debutar dijous, dia 25, el dia abans de la cerimònia inaugural.
I encara als Jocs, només 3 catalanes participaran en bàsquet als Jocs de París. Avui, Marta García, s'han conegut les llistes oficials.
Sí, les catalanes són Andrea Vilaró, Queralt Casas i Mariona Ortiz. En la prellista masculina no hi havia cap jugador català i, per tant, s'ha confirmat, tampoc hi haurà. En París, Sergio Scariolo convoca, això sí, els 3 blaugranes, Àlex Abrines, Willy Hernán Gómez i Darío Brizuela. El català Joel Parra, també del Barça, està com a reserva, per dir-ho d'alguna manera. Mm-hmm. De moment, segueix entrenant amb la selecció espanyola, no fora que es caiguera alguna baixa o cosa d'última hora.
I tenim temps de dir alguna cosa més del dia?
Doncs sí, per exemple, un fitxatge del Joventut de Badalona que incorpora el pivot ucraïnès Artem Pustovyi per la pròxima temporada, i Jordi Badia segueix en el Finquesplat Lleida d'hoquei patins una temporada més.
Fins aquí la informació esportiva, a les 7 més informació esportiva al Tot Costa. Nosaltres tornem demà, ja ho sabeu, a partir de les 2 amb el Catalunya Migdia.